Els dimecres ens deixem transportar per la història del rock.
Molt bon dimecres i benvinguts a una altra edició d'un altre programa de música. Esteu escoltant l'Espluga FM Ràdio, el 107.4 del dial de la FM o a esplugafmradio.cat si ho feu per internet.
Sortim de la monotonia. Ara a l'Espluga FM Ràdio, minuts de rock.
Un dia més intentaré donar quatre pinzellades d'algun aspecte de la història de la música popular del segle XX, la música rock en totes les seves vessants. Els dos darrers programes vaig parlar-vos de la història del blues, el pare de totes les músiques que han nascut durant el segle XX i que encara té influències en les generacions actuals de músics. Vam fer un petit viatge per aquest estil des de finals del segle XIX fins a l'actualitat. I com que el tema dona per molt, avui us proposo conèixer de més a prop el músic més emblemàtic d'aquest tema. Així que comencem. Alguns segur que ja ho heu endevinat. Aquest que sona és el gran B.B. King, una de les figures més destacades de la història del blues. Un dels pares d'aquest estil i que l'ha conreat ben bé des de mitjans del segle XX, havent influenciat una gran quantitat de músics i havent obert noves portes per a aquest estil de música. Però abans d'aprofundir en la seva biografia vital i musical, escoltarem aquest tema d'una de les seves primeres èpoques. Es tracta de Sweet Little Angel, un blues famós que en aquest cas escoltarem en una gravació de l'any 1958, just quan B.B. King començava i va deixar el món bocabadat amb la seva manera de tocar la guitarra elèctrica i sobretot de cantar el blues, a l'estil dels vells bluesmans del Mississippi. Escoltem doncs Sweet Little Angel amb B.B. King.
I've got a sweet little angel.
Riley B. King, fill d'Albert King i Nora L. Farr, va néixer el 16 de setembre de 1925 a una petita cabana d'una plantació de cotó situada entre les ciutats d'Itabena i Belcaler, a Mississippi. El 1930, la seva mare es va separar del seu marit i més tard es va casar amb un altre home. A causa que la seva mare no tenia mitjans per tenir cura del seu fill, King va passar molt de temps amb la seva àvia materna. La mare de Riley va morir quan ell tenia 9 anys. King va créixer cantant en un cor de gospel a l'església baptista Elkhorn de Kyle Michael. Amb 12 anys va comprar la seva primera guitarra per $15, encara que una altra font indica que va ser un regal de Booker White, cosí de la seva mare. El 1943, King va abandonar Kyle Michael per treballar com a conductor de tractors i va començar a tocar la guitarra amb Famous St. John's Quartet a Inverness, tocant a esglésies de la zona i a l'estació de ràdio WGRM de Greenwood.
Un altre programa de música, l'espai que trenca els esquemes, començant pel seu nom, i és que això no és només un altre programa de música. They call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Oh, they call it Stormy Monday. But Tuesday's just as bad. Wednesday's worse. And Thursday's all so sad.
Estem escoltant Stormy Monday, un tema que va esdevenir un dels estàndards més tocats durant els anys 60, just quan es va enregistrar aquest tema que estem escoltant en directe. A la dècada de 1950, B.B. King es va convertir en un dels noms més importants del rhythm and blues, amb una llista d'èxits en el seu haver que incloia entre 1952 i 1955 quatre primers llocs a la llista d'èxits del rhythm and blues de la revista Billboard. Encara que les seves audiències van ser orientades al rhythm and blues i al blues, King es va envoltar sempre d'arranjadors i músics de jazz, sobretot de saxos i trompetes per als seus enregistraments i actuacions en directe. La seva banda, per als seus primers enregistraments de 1949 per Red Bullet Records, estava formada pels germans Calvin i Phineas Newborn Jr. El pare d'aquests, Phineas Newborn Sr., Tuff Green, els germans Tom i Ben Branch, Willie Mitchell i una dona trombonista, Sammy Jett. El trompetista James Bungalow Bolden, membre de la banda de King durant 30 anys i el seu líder els últims 20, havia estat a l'orquestra de Duke Ellington. Altres músics de jazz associats amb King van ser The Crusaders, bé com a banda o bé a nivell individual, Johnny Pate, arranjador i productor, d'àlbums com Live at the Regal o Blues on Top of Blues, i el trompetista Snooky Young. Comprovem aquesta unió entre el jazz i el blues que ell va conrear en aquest enregistrament de 1953 amb el tema Every Day I Got the Blues.
Share. I'm gonna
Però haurem de tornar als seus orígens, cosa indispensable per entendre la seva carrera. El 1946, King va seguir a Booker White a Memphis, Tennessee, on va passar 10 mesos. No obstant això, va tornar a Mississippi, on va decidir preparar-se millor per a la seva propera visita. El 1948 va tornar a Memphis i va tocar en el programa de ràdio KWEM de Sonny Boy Williamson, on va començar a desenvolupar un públic local. Les aparicions de King van donar lloc a compromisos ferms al 16th Avenue Girl de West Memphis i posteriorment a un spot de 10 minuts a la llegendària emissora de ràdio WDEA de Memphis. King's Spot, és a dir, l'espot de King, es va convertir en popular i va ser ampliat fins a esdevenir el Sepia Swing Club. Al començament va treballar a WDEA com a cantant i DJ amb el sobrenom de Bill Street Blues Boy, que va ser escurçat posteriorment per Blues Boy i finalment per B.B., que és el nom amb què el coneixem avui en dia. El 1947, B.B. King va començar a gravar sota contracte amb IRM Records, basada a Los Angeles. Moltes de les primeres gravacions de King van ser produïdes per Sam Phillips, qui després va fundar Sun Records. Al febrer de 1952, King va obtenir el seu primer èxit de vendes, arribant al número 1 al Billboard amb 3 O'Clock Blues, el tema que escoltarem a continuació, escrita per Lowell Fulson i que també havia estat el primer èxit d'aquest 1948. Escoltem-la.
Dimecres ens deixem transportar per la història del rock.
Well, look all around me, people. Well, my baby can't be found. Well, if I don't find my baby, I'm gonna...
El mateix any 1952, King va aconseguir el segon número amb You Know I Love You. Entre 1953 i 1955 aconseguiria dos nombres 1 més al Billboard. Entre d'altres èxits, Story From My Heart and Soul, número 9, Work Up This Morning, número 3, Please Love Him, número 1, Please Hurry Home, número 4, Why My Love Heart Beats Like a Hammer, número 8, You Upset and Baby, número 1, Well Love Me Lot, número 8, Every Day I Have the Blues, número 8, Seeking Around, número 14, i Thanks Long Years, número 9. El 1956 va realitzar 342 actuacions i 3 sessions de gravació. Es pot dir que el 50 va ser l'esclat de B.B. King com a músic i bé, el fet d'aquestes dades que acabem de donar així ho confirmen, no? Escoltarem ara, però, la cançó Love Me, la cançó que durant el 1956 es va mantenir número 1 durant les llistes del Billboard durant més temps. Exactament, durant 8 mesos va ser número 1 d'aquesta famosa llista de música nord-americana, el Billboard. Escoltarem, doncs, amb una gravació de 1956, B.B. King, Love, please love them.
Yeah.
El 1960, la seva versió de l'èxit de la cançó de Joe Turner, Sweet 16, arribà al lloc número 2 de la llista Billboard. El 1962, King va signar amb ABC Paramount Records. I el novembre de 1964, King va gravar el llegendari àlbum Live at the Regal at Regal Theater de Chicago, Illinois. I ja tancant la dècada dels 60, el 1969, King va tenir un èxit amb la seva versió de la cançó de Roy Hawkins, The Thrill Is Gone, aconseguint el lloc número 3 a la llista de Rhythm and Blues i el número 15 de la llista de Música Pop. També es va elevar entre les 500 millors cançons de tots els temps a la revista Rolling Stone. Va guanyar visibilitat en l'obertura del Tour per Amèrica de 1969 del Rolling Stone, el que va acompanyar aquesta vegada per primer cop i en d'altres vegades futures, que també va col·laborar amb ells i qui més van versionar forces cançons de B.B. King. Els èxits de B.B. King van continuar durant el 1970 amb cançons com To Know You Is Love To You, o la que escoltarem tot seguint, I Like To Live The Love. Les dècades de 1980 i 1990 van veure King gravant menys, però mantenint una carrera molt visible i activa, apareixent en nombrosos programes de televisió. Fotos en què se'l veu amb més moviment i realitzant fins a 300 concerts en un any. El 1988 va aconseguir una nova generació de fans amb el tema When Love Comes to Town, el que estem escoltant, al costat de la banda irlandesa U2, en el seu àlbum Rattle and Hume. Aquest mateix any, B.B. King va gravar amb Friends, amb Albert King, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton, Phil Collins, Gladys Knight, Paul Butterfield, Chaka Khan i Billy Ocean. A 1996 va publicar la seva autobiografia, Blues All Around Me. A 1998, B.B. King i Albert King, el Big Brother of Blues, com ho deia B.B. King afectuosament, i l'Albert al Japan Blues Carnival van tocar junts per primer cop. I have
A l'Espluga FM Ràdio, un altre programa de música, amb Ramon Amigó.
I hem enllaçat una joia amb una altra joia de la història del rock. En aquest cas, amb el tema Why I Sing the Blues, en què B.B. King s'acompanyava de dos altres monstres del blues de mitjans dels anys 70, Stevie Ray Vaughan i Eric Clapton. Tot i que també trobem en aquest concert, col·laborant amb ell, d'altres monstres del rock com Paul Butterfield, Phil Collins, Dr. John o Etta James, a qui sentim cantar. Però va ser l'any 2000 que B.B. King es va unir amb més consistència amb Eric Clapton per enregistrar un disc mític dels dos músics, el titulat Riding with the King, cavalgant amb el rei. Aquest serà el disc que us deixaré escoltar, el tema que us deixaré escoltar a partir d'ara, aquesta col·laboració fantàstica entre Eric Clapton i B.B. King. I escoltarem el tema, el tema central del disc, titulat exactament com el disc, Riding with the King, Eric Clapton i B.B. King, els dos pares i els dos reis veritables del blues. Els darrers anys de la vida de B.B. King van ser dignes del rei del blues que havia estat. Reconeixements, col·laboracions, homenatges... El 2003, King va compartir l'escenari amb la banda de rock Phish a Nova Jersey, tocant els tres dels seus clàssics durant 30 minuts. El juny de 2006, King va estar present a la commemoració de la seva primera transmissió a la ràdio de The Dunces Building a Greenwood, on una marca oficial del Mississippi Blues Trail va ser construïda. Però B.B. King també va fer una aparició al Crossroad Guitar Festival posat en marxa per Eric Clapton. Al DVD ell toca Rockin' Baby al costat d'Eric Clapton, Buddy Guy, Jimmy Vaughan i Bonnie Raitt. Ara en aquest moment la podrem escoltar. Thank you. Als 80 anys, el 29 de març de 2006, King va tocar a l'estadi Hallam Arena de Sheffield, a la primera part de la seva gira pel Regne Unit i Europa. Va realitzar aquesta gira al costat de l'ex-roquer convertit en bluesero Gary Moore, amb el qual havia realitzat altres gires anteriorment, incloent-hi la cançó Since I Met You Baby. Aquesta gira va finalitzar el 4 d'abril amb un concert al Wembley Arena. Al juliol de l'any 2006, King va tornar a Europa i en aquest moment va decidir realitzar el seu comiat a Suïssa, tocant dues vegades. Com deien, això va ser el juliol del 2006 i va tocar a la 14a edició del Festival de Jazz de Montreux i també a Zurich, a la sala Blues del Sunset, el 14 de juliol. Durant la seva última actuació a Montreux, al Saló Stravinsky, va tocar al costat de Joe Sample, Randy Crawford, David Sanborn, Gladys Knight, Lela James, L. Thomas, Stanley Clark, John McLaughlin, Barbara Hendricks i George Duke, grans monstres del blues i del rhythm and blues del final del segle XX. La gira de comiat va finalitzar a Luxemburg el 19 de setembre de 2006, a l'estadi D. Cook. Però malgrat que aquest 2006 deia que retirava, no ho va fer i va seguir fent concerts fins gairebé al final dels seus dies. Un exemple, aquest tema que hem escoltat abans, del festival de 2010 a Glastonbury, amb el seu admirat Eric Clapton.
Thank you.
B.B. King va morir el dijous 14 de maig de 2015 a les 9:40 del vespre, hora de la costa del Pacífic, mentre dormia a casa situada a la seva casa situada a Las Vegas, d'acord amb la informació proporcionada pel seu advocat. Tancava així una carrera que havia obert la porta a molts grans músics que es van fer famosos durant el segle XX. Músics com el que hem estat recordant avui, uns quants dels noms que hem dit, músics com els Rolling Stones, com Eric Clapton, que van continuar l'estela del blues de B.B. King i que estan profundament agraïts amb ell, de manera que encara molts d'ells encara segueixen tocant algunes de les seves cançons. I per no acabar amb mal gust de boca, una de les curiositats del gran B.B. King va ser la seva col·laboració en algunes ocasions amb el músic de blues gitano Raimundo Amador, d'aquest que es va manifestar sempre com un gran admirador del músic del Mississippi. Una prova és que, així com B.B. King va posar nom a la seva guitarra, Lucille, que l'acompanya sempre, l'Amador va fer el mateix amb la seva, que la va anomenar Gerundina. Per acomiadar, doncs, amb alegria en B.B. King, escoltarem en Raimundo Amador i B.B. King mateix tocant la cançó d'aquest segon, de Raimundo Amador, titulada Bolleré.
Ya no puedo olvidarte.
A l'Espluga FM Ràdio, un altre programa de música, amb Ramon Amigó.
Bé, i fins aquí un altre programa de música. Ha estat un plaer acompanyar-vos aquesta hora parlant del rei de blues, el gran B.B. King. La setmana vinent seguirem coneixent alguns dels grans de la història del rock, en aquest cas del blues. Us espero en aquest punt del dial d'aquí just 7 dies. Espero que, com sempre, hagueu gaudit de la tria de cançons que us he fet per amanir aquestes pàgines de la història popular contemporània que generalment diem, anomenem rock. I tal com us havia dit, el proper dia seguireu escoltant una mica més de la història del blues, segurament amb algun altre autor dels que avui hem introduït del costat de B.B. King. Espero que us hagi agradat el programa i ens veiem la setmana que ve.